Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en l'agenda d'aquesta setmana tenim el dia 25, sessió del Consell Presbiteral a les 11 a la Cúria Diocesana. I a la tarda, visita pastoral a la parròquia de la Mare de Déu del Roser de Cerdanyola del Vallès. El dia 26 seguim amb aquesta visita pastoral matí i tarda a Sant Martí de Cerdanyola. I a la tarda, reunió de formació de preveres a la Cúria Diocesana. El dia 27, visita pastoral a la tarda a la parròquia de la Mare de Déu del Roser de Cerdanyola. I el dia 28, trobada de formació de professors de religió a les 11 a la sala capitular de la catedral. Monsenyor Saiz Meneses assisteix a les 6 de la tarda del dia 28 a l'acte de lliurament dels Premis Terrassenc de l'any a Terrassa. I Monsenyor Salvador Cristau presideix la missa de les 7:15 de la tarda a la parròquia de Sant Cristòfol de Terrassa i administra el sagrament de la confirmació a alguns joves de la parròquia. Dia 29. Monsenyor Salvador Cristau presideix la missa a les 10 a l'església de la Mare de Déu de Montserrat de Montcada i Reixac amb motiu de la visita pastoral. I missa estacional a les 12 a la parròquia de Santa Engràcia de Montcada i Reixac amb motiu de l'inici de la santa visita pastoral. Missa estacional a les 12 a la parròquia de Santa Maria de Montcada amb motiu d'aquest inici de la visita pastoral. I el dia 30, visita pastoral a la tarda a la parròquia de Santa Engràcia de Montcada i Reixac.
La carta de navegació.
De tant en tant convé aturar-se i veure si el camí que anem fent ens va portant allà on volem arribar. De tant en tant convé revisar el sentit que anem donant a la nostra vida i si anem assolint metes. Aprofitant el canvi de l'any litúrgic, el nostre bisbe, en la seva carta, ens convida a anar a fons en si en la nostra vida cristiana propiciem una vivència profunda del misteri de l'amor de Déu i com ho vivim o ho ajudem a viure en la vida comunitària i litúrgica. Escoltem-lo.
Déu vos guard. Amb la celebració de la solemnitat de Jesucrist, rei de tot el món, culminem l'any litúrgic. Penso que pot ser un bon moment per fer balanç, per reflexionar sobre la vivència i la formació litúrgica de les nostres comunitats, i també sobre la percepció que en tenen els nostres contemporanis. La litúrgia té significació per als nostres coetanis? Segueix sent litúrgic l'home d'avui? Romano Guardini va escriure fa gairebé 100 anys un llibre titulat L'esperit de la litúrgia, en el que ja es plantejava la dificultat sobre la capacitat litúrgica de l'home modern. No ens és difícil constatar que l'home actual, en una societat molt més secularitzada, amb una mentalitat més tecnocràtica i tecnològica, té una dificultat incomparablement més gran per a comprendre els ritus i els gestos de la litúrgia. La Constitució Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Litúrgia del Concili Vaticà II la defineix així. Amb raó, doncs, la litúrgia és considerada com l'exercici del sacerdoci de Jesucrist, en el qual, per mitjà de signes sensibles, se significa i es realitza la santificació de l'home d'acord amb la naturalesa de cadascú, i tot el cos místic de Jesucrist, o sigui, el cap i els seus membres, exerceix el culte públic íntegrament. I és que en el curs de l'any litúrgic contemplem els misteris de la vida de Crist, la seva passió, mort i resurrecció. A les celebracions vivim l'encontre amb Déu Pare, en Crist i en l'Esperit Sant, com un diàleg a través d'accions i paraules. També s'hi realitza la trobada amb la comunitat, amb els germans, que és expressió de la comunió eclesial. I tot això mitjançant signes sensibles que expressen la santificació de la persona i l'exercici d'un culte públic. Jo em pregunto, què podem fer els pares, catequistes, monitors, sacerdots, quan els petits o els joves de la casa ens diuen que no volen anar a missa perquè s'avorreixen? Seria un error greu plantejar la disjuntiva de si em diverteix o m'avorreix. Tampoc plantegem així el fet de menjar cada dia, d'anar a escola o a la consulta del metge. Hi ha aspectes essencials a la vida que no es plantegen en clau de diversió o avorriment, sinó segons la seva importància i necessitat. Pensem, per exemple, en l'alimentació, la salut, la formació intel·lectual, etc. Aquestes coses cal realitzar-les perquè són essencials per la vida, perquè són imprescindibles. Doncs bé, la Santa Missa, els sagraments, l'oració, són essencials, insubstituïbles per la maduració integral de la persona, per el creixement de l'esperit, per la salut de l'ànima, per la vida de les persones i dels pobles. No cerquem, doncs, en la litúrgia un entreteniment extern, unes celebracions divertides, perquè el sacerdot no és un monologuista o un showman. És cert que cal preparar bé les homilies, que els cants han de ser els adequats i els lectors han de proclamar bé les lectures. També s'ha de crear el clima propici per viure a fons la celebració. Més encara, cal formar en l'esperit i en la lletra de la litúrgia els fidels perquè captin la riquesa profunda dels gestos i dels símbols. I, sobretot, s'ha de propiciar la vivència profunda del misteri d'amor de Déu que s'ha manifestat en Crist i que es fa present en la litúrgia.
No tots els musulmans són islamistes. No tots els islamistes són jihadistes. Però és un fet que els jihadistes s'han convertit, a ulls de molts musulmans, en l'autèntica avantguarda de l'islam. En el dia d'avui volem compartir amb vosaltres un aclariment d'idees sobre què és cada cosa i què significa. Què és islam, què és l'islamisme i què és el jihadisme. Començarem parlant de l'islam. L'islam és una religió. Déu és Alà, que va revelar la seva veritat al profeta Mahoma, que ho va deixar escrit, les seves revelacions, en el llibre de l'Alcorà. El camí recte que condueix a la salvació consisteix en sotmetre's a aquesta veritat revelada. Islam vol dir, precisament, submissió. Aquesta religió neix al segle VII de la nostra era cristiana i s'extén ràpidament pel nord d'Àfrica, per Àsia, i avui dia és professada pel voltant de 1.200 milions de persones en 57 països. D'aquest número de fidels, molts han anat cap a Europa o als Estats Units en un procés de migració econòmica. Es calcula que el nombre de musulmans en els Estats Units estaria al voltant dels 4 milions i mig. A la Unió Europea, a data d'avui, serien més o menys uns 20 milions. D'aquesta diàspora, el principal receptor ha estat França, amb més de 5 milions de musulmans entre immigrants i descendents. En el curs de la història, l'islam ha conegut nombroses corrents doctrinals, de vegades vinculades a canvis polítics. Hi ha dos corrents que són les més esteses, que són el sunisme i el xiisme. Segurament hem sentit parlar d'aquests conceptes i ara els aclarirem aquí amb vosaltres. Totes dues arrenquen del conflicte per la successió de Mahoma en la seva fundació, a finals del segle VII. El sunisme es caracteritza perquè remet estrictament a l'Alcorà i a la sunna, d'aquí ve el nom de sunisme. Què és la sunna? La sunna és el llibre de la revelació que fa referència a fets i paraules atribuïts al profeta. El xiisme, per la seva part, accepta l'Alcorà i la Sunna, però la Sunna xií és diferent. Sobretot, els partidaris d'aquesta facció, recordem que xià vol dir precisament facció, aquests xiistes incorporen aquesta autoritat dels imans, és a dir, guies de la comunitat. Aquests imans serien els directament relacionats amb Mahoma, d'alguna manera, biològicament. L'últim dels grans imans va desaparèixer i es va, diguem-ne, ocultar. I des d'aquell temps llunyà s'espera el seu retorn. El seu lloc ha estat ocupat des d'aleshores per successius imams que, per dir-ho d'alguna manera, guarden les essències. Aquí tenim el sunisme i el xiisme. El sunisme més radical sosté que no es pot equiparar els imans amb el profeta, per la qual cosa això és una blasfèmia, i consideren els xiïs com aliens a l'islam veritable. Per això, sunís i xiïs es troben en aquest conflicte permanent. Avui, el sunisme és professat pel 80% dels musulmans, i el xiïsme serien només un 20%, i el seu epicentre seria Iran, amb aquestes comunitats d'Iraq i Síria. Perquè coneguem millor l'islam, podem dir que no tenen pròpiament un clergat. És veritat que hi ha fidels que van adquirint uns coneixements particularment profuns de la Sunna i de l'Alcorà i amplien els seus estudis en els grans centres religiosos musulmans que els tenen, Aràbia Saudí i Egipte, per exemple. I això els faculta per dirigir comunitats en mesquites i predicar els fidels, però no són pròpiament clergues. Tampoc existeix una autoritat religiosa que posi directrius acceptades per tots o fins i tot que faci evolucionar la doctrina. I és que l'única font de veritat segueix sent l'Alcorà i la Sunna, i en principi qualsevol fidel està en condicions d'interpretar-la. Sobre aquest passatge, la rama xií presenta una particularitat, que és que sí que posseix un cos d'experts, encara que no col·legiats, capaços d'interpretar els signes que envia l'imam oculta abans del seu retorn. Ara bé, hem de tenir en compte que l'islam no és una doctrina només espiritual, sinó que també i sobretot, des del seu origen, és una religió política. Mahoma aglutina una sèrie de clans tribals que renuncien a la seva singularitat prèvia per abraçar un nou credo. I en aquest nou credo guanyen nous territoris incorporats a la comunitat dels creients, que ja no els lliga només llaços religiosos, sinó fins i tot polítics. Per això, Mahoma, a més de ser profeta, d'estar investit d'una autoritat espiritual, és també el que porta aquest poder temporal. Mahoma va morir sense descendència i els seus successors van consolidar una comunitat islàmica sota el nom de califat. Recordem que la paraula califa vol dir literalment successor, el que succeeix a Mahoma. Per això, el que en diem el califat és una realitat al mateix temps política i religiosa. S'atribueix al govern sobre el poble musulmà i es regeix per aquesta llei islàmica que en diem la xària. Hi ha hagut varis califats. L'últim va ser el de l'Imperi Otomà, oficialment dissolt, el 1924. Aquest té un caràcter simultàniament polític i religiós i és clau per entendre tota la història de l'islam i, per suposat, les circumstàncies actuals. Fins ara, el que significaria tenir algunes idees clares sobre l'islam. I ara parlaríem de què significa islamisme, què és l'islamisme. L'islamisme és... no defineix del tot l'islam, però procedeix de l'islam, i per ell s'explica. El que entenem per islamisme és la pretensió, en nom de l'ortodoxia religiosa, d'extendre el govern de la llei corànica a totes les esferes de la vida, començant també per la política. La qual cosa, per una altra part, guarda perfecta coherència amb la lletra i l'esperit de l'Alcorà, que tothom sigui musulmà. És el mateix a lo qual ens referim quan parlem de fonamentalisme o d'integrisme. Així doncs, hem vist que Islam seria aquesta religió, l'islamisme aquest afany de que tothom sigui islàmic, i després vindria el jihadisme, de lo qual se n'ha parlat molt últimament. El jihadisme seria un pas més enllà de l'islamisme. És a dir, jihadisme ve de jihad, que és la paraula àrab per designar la guerra santa, és a dir, la imposició de l'islam per la força de les armes. En realitat, aquesta paraula jihad significa pròpiament lluita o esforç, i això els islàmics ho tenen molt clar, que la seva religió suposa una obligació d'uns esforços. Però la seva interpretació en termes literalment bèl·lics és discutible. Però molts sostenen que en realitat es tracta d'una lluita espiritual interior. En qualsevol cas, és la interpretació bèl·lica la que ha prevalgut dintre de l'òrbita cultural islàmica. I encara més quan el propi Alcorà abunda en prescripcions en ordre bèl·lic, en ordre guerrer. El jihadista és, doncs, un islamista que opta per la lluita armada per imposar la seva fe. És cert que no tots els musulmans són islamistes, ni tots els islamistes són jihadistes, però és un fet que jihadistes s'han convertit, als ulls dels musulmans, en l'autèntica avantguarda de l'islam. I ens podem preguntar, per què ha crescut el radicalisme, és això, és a dir, l'islamisme en la comunitat islàmica, tant a Europa com en altres països de religió musulmana? Fonamentalment per un xoc cultural sense solució possible. És a dir, l'islam, com a religió, té un problema molt seriós, i és la seva incapacitat per distingir entre el poder polític i el religiós, entre el món de les lleis civils i el món de la fe i de la moral. Així com en els països de descendència cristiana, doncs tenim aquesta divisió, una cosa és lo polític i l'altra és lo religiós, amb la seva justa independència, en la religió musulmana no és així. Per això l'islam queda condemnat a no poder viure pacíficament, sinó en societats íntegrament musulmanes. I, per tant, el fa incompatible amb les societats modernes secularitzades, que descansen sobre una separació absoluta entre l'ordre polític i l'ordre religiós. Fins a la data, relativament recent, aquest era un problema secundari perquè la població musulmana romania en els seus llocs d'origen i, en general, mantenien les seves estructures polítiques i socials tradicionals, és a dir, islàmiques. Però ara bé, després de la Segona Guerra Mundial van canviar les coses. El món musulmà va entrar en un procés de grans transformacions que estan a l'origen per poder llegir tot el que està succeint avui. Aquesta primera transformació, podríem dir, que els vells imperis van morir i en el seu lloc van aparèixer estats dominats per noves oligarquies, i algunes no tan noves, que van predicar la modernització dels seus respectius països. El procés havia començat amb la construcció de la nova Turquia, quan va caure l'imperi otomà, i es va accelerar cap als anys 1940, amb el naixement del partit Baath a Síria i Iraq. I els seus esquemes eren semblants a, podríem dir, un socialisme nacional àrab. Aquesta modernització implicava amb freqüència l'abandonament de l'ortodoxia islàmica com a guia d'organització social i política nova. I això va irritar alguns sectors socials més aferrats a la doctrina religiosa clàssica. Aquesta és la primera transformació, un primer pas de modernització i actualització de l'islam. La segona transformació va venir després del renaixement de corrents fonamentalistes, a partir de l'auge econòmic d'Aràbia Saudí. La història de l'islam és, en bona mesura, una successió de moviments fonamentalistes. I en l'últim segle hi va predominar el wahhabisme d'un tal Ibn Abdul Wahhab del segle XIX, una corrent doctrinal específicament àrab i suní que reivindica el retorn a la puresa primigènia dels avantpassats. Això serien els salafistes. Els salafistes, la paraula salaf vol dir avantpassat. I aquí està. Aquesta segona transformació seria Per resumir-la, s'ha de retornar al principi, al fonament maometà de la fe, per tal de salvar el poble musulmà. En aquesta tercera transformació del món musulmà, a partir dels anys 60 i 70, milions de musulmans abandonen el seu lloc d'origen per buscar millor fortuna i progrés en societats occidentals. Argelins i marroquins a França, els pakistanis al Regne Unit, els turcs a Alemanya. Tota aquesta població islàmica es va arrelar en societats completament alienes al món cultural musulmà. Origen cristià, separació entre església i estat, lleis purament civils, llibertat de culte, liberalització dels costums, etc. I és que aquesta tensió espiritual, aquestes comunitats emigrades, s'organitza amb freqüència al voltant de mesquites subvencionades pel petroli saudí i moltes vegades doncs, cauen en mans d'aquests que volen aquesta puresa dels costums. Per aquesta via, podem dir que les comunitats musulmanes d'Europa tenen aquesta tesi central. La única solució pel musulmà és retornar a la màxima puresa original de la fe. Podem imaginar-nos els efectes de les prèdiques en l'ànim d'uns fidels que estan ficats i inserits en societats tan radicalment alienes a l'imaginari musulmà. I ara volem compartir amb vosaltres alguna reflexió sobre com es passa d'aquest salafisme, aquesta puresa, retorn a la puresa dels avantpassats, com es passa del salafisme al terrorisme. Hi ha unes concepcions actuals, interessants, que van donar lloc, per exemple, a Al-Qaeda, aquesta xarxa terrorista del milionari saudí Osama Bin Laden. I és el següent. El poble musulmà és un de sol, el que en diuen la umma, la comunitat dels creients. La seva forma natural d'organitzar-se és la xària, és a dir, la llei islàmica. I la decadència de l'islam en el món modern no té una altra alternativa que retornar a la puresa originària, al salafisme. I per arribar aquí, l'important i l'imprescindible és fer la jihad, entesa com a guerra santa, contra Occident, que és l'enemic principal. I en aquesta reconstrucció de l'islam fa falta un element important, recuperar el califat. És aquí on ha entrat l'Estat Islàmic, nascut de la xarxa Al-Qaeda, però de la qual es va separar en un plantejament estratègic diferent. Si Al-Qaeda proposava la guerra en un front que està a tot arreu i el centre del qual no està en cap lloc, l'Estat Islàmic aspira a la creació d'un espai polític concret, material, a partir del qual tornar a caminar aquest camí musulmà. La capital de l'Estat Islàmic seria Raqqa, al nord de Síria, la mateixa ciutat en la que va començar l'any 657 la divisió de l'islam en diverses sectes. Aquí hi ha tres aspectes importants que nosaltres hem de distingir i posar en clar sobre el discurs islàmic. El radicalisme d'Al-Qaeda i la oberta barbària de l'Estat Islàmic són molt minoritaris en el si de la comunitat musulmana, fins i tot en el salafisme. Tant de bo aquestes exageracions del discurs islàmic tenen al seu favor tres aspectes que no hem d'ignorar. El primer aspecte és que les seves posicions teòriques són absolutament irrebatibles per qualsevol musulmà. És a dir, com es remeten a la puresa originària, que és la base formal de la doctrina, ningú podrà dir que són heretges. El segon aspecte important és aquest caràcter panislamista. És a dir, en rigor, l'islam no coneix nacions ni estats, sinó que l'autèntica comunitat política o espiritual és la umma. Tots els musulmans del món formen una sola comunitat unida, una sola família. I el tercer aspecte interessant que hem de tenir en compte és que és molt difícil sobreviure amb la seva fe i les seves costums en societats que cada vegada estan més secularitzades o inclús són antirreligioses i algunes estan també en retrocés econòmic. Per tal, el paisatge s'apropa més a una desesperança que hi ha en el missatge redemptor entorn de la puresa primigènia. En conclusió, Així les coses, la qüestió que es planteja al món musulmà és la següent. Encertar a separar eficaçment els elements religiosos dels polítics. Hi ha moltes corrents partidàries de reconsiderar el paper de l'islam en les societats que no formen part de la umma d'aquesta comunitat mundial i adaptar-se a elles. Molts d'altres, tanmateix, consideren que des dels propis pressupostos de l'islam és una feina impossible. Hi ha un arabista francès, René Marchand, que sosté que l'error és nostre, perquè considerem que l'islam és una religió més, quan en realitat es tracta d'un creador tan religiós com polític. I precisament en això resideix el seu caràcter explosiu. Com a conclusió d'aquestes reflexions, m'agradaria referir-me al cardenal Pietro Parolin, que el dia 19, després dels atemptats a París, doncs com a secretari d'Estat del Vaticà, va fer unes declaracions, entre les quals diu: s'ha d'educar la gent perquè aprengui a rebutjar l'odi i que s'ha de convocar tots els actors polítics, religiosos, nacionals i internacionals per lluitar junts. Sense aquesta unió, aquesta batalla, mai la guanyarem. Fins i tot va assenyalar que és necessari incloure els mateixos musulmans per buscar una solució.
Adéu-siau, que tornarem a remar.
Ràdio Estel.